Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Ja sabeu que els dimarts ens agrada posar-nos al dia amb la història d'algun personatge famós, sobretot aquella gent que li dedica part de la seva vida a vetllar per els drets humans, per al benestar de les persones, i això ho fem cada setmana de la mà de la Laia Saumell. La setmana passada vam parlar, vam aprofundir en el personatge de la Malala, i aquesta setmana, bon dia Laia, de què parlarem?
Bon dia Marc, aquesta setmana parlarem del Martin Luther King Jr., que va ser un personatge que va vetllar pels drets de les persones negres als Estats Units i va lluitar contra la segregació racial.
Per tant, seguim amb la mateixa línia, no?, que la setmana passada.
Sí, seguim a la línia de persones que han contribuït a que el món gaudeixi de drets humans.
Abans de començar, recordo que la setmana passada em vas dir que la Malala Pertur era un personatge referent. En aquest cas, estaríem parlant del mateix, també?
Sí, crec que també és una persona referent. I quan vaig tenir aquesta oportunitat de tenir aquesta secció aquí, sens dubte aquests dos noms els tenia claríssims. Els altres ja veurem.
La setmana passada també vas dir que al llarg de totes aquestes seccions t'agradaria portar diverses persones de diversos continents, homes, dones, no?, per fer un bastant equitatiu. Avui parlarem de Martin Luther King Jr. I abans de començar a aprofundir, a desgranar la seva història, la seva biografia, explica'ns, no?, per... D'entrada, l'has escollit perquè t'agrada molt tot el tema dels drets humans, però qui és? Qui és, perquè ens fem una idea, per aquella gent que ara mateix ens estigui escoltant i no sàpiga qui és?
Vale, no em vull anticipar perquè anirem per parts, així s'entendrà més la seva història al complet. Però, bueno, ell va decidir fer una lluita pacífica, que això em sembla bastant interessant, que ja ho desgranarem, contra un estat que no li permetia seure al mateix autobús que una altra persona amb un color de pell diferent, que no permetia anar a l'escola i que no permetia anar al mateix lavabo que una persona amb un color de pell diferent. Per tant, si més no, em sembla interessant com una sola persona, sense cap mètode bèl·lic, va poder canviar tot un sistema de segregació.
La cosa va de busos, perquè si no recordo malament, la setmana passada la història també començava en un bus, no?
Sí, exacte, la història va de busos. Canviarà això ja, a partir de les següents setmanes canviarà.
Molt bé, Laia. A veure, d'entrada, explica'ns on va néixer aquest personatge i on va desenvolupar bona part de la seva vida.
Vale, doncs va néixer el 15 de gener del 1929 a Atlanta en una família de pastors. El seu pare era un pastor baptista, el seu avi també, i ell doncs va decidir seguir la tradició familiar. Uh-huh. Amb només 15 anys va entrar a la universitat.
15 anys, atenció, eh? Ara fins i tot tenim aquella sensació que entrem massa aviat a la universitat. Doncs amb 15 anys, Martin Luther King, no?
Sí.
Ja va entrar a la universitat.
Mentre la majoria de nens jugaven a fet i amagar, ell llegia Plató. Un nen prodigi amb cor de justícia i una veu que ja aleshores imposava amb més d'un professor.
Sembla molt interessant això que comentes, una persona de 15 anys, de família noble, no?, humil, que entra a la universitat, que això també és curiós, no?, una persona que els seus pares, els seus avis, provenien, no?, d'aquest món de la pagesia, d'aquest món doncs, més rural, que pugui entrar a la universitat tenint en compte el context social que ens trobàvem aleshores, no? Em sembla molt interessant tot plegat. Explica'ns una mica més sobre aquest personatge. Has introduït que va néixer l'any 1929, Atlanta, això és Amèrica del Nord. Però què més podem dir de Martin Luther King?
Vale, pues, abans d'explicar més el Martin Luther King, m'agradaria fer referència al règim al qual es trobava.
Vinga, posem-nos en context.
Exacte, posem-nos en context. Els afroamericans van viure segles sota l'esclavitud al sud dels Estats Units, començant el 1607. Tot i que l'esclavitud va ser abolida oficialment el 1865, la segregació i la discriminació van continuar ben vives. Les lleis Jim Crow van imposar una separació estricta entre blancs i negres, escoles, lavabos, autobusos, tot separat. I darrere aquestes lleis, grups racistes feien la vida impossible a la comunitat negra. Molts afroamericans van fugir cap al nord, buscant feina i una vida millor, mentre organitzacions començaven a lluitar contra aquestes injustícies a través dels tribunals. Però el canvi real va arribar quan Martin Luther King va aparèixer per canviar la història.
Molt interessant, eh? A veure, doncs, com va canviar la història aquest personatge?
Val. Martin Luther King es va inspirar en Gandhi, Això em sembla un fet molt rellevant, amb la seva lluita, i es veu reflectit. Durant els seus estudis de teologia, es va topar amb una persona que li va fer un clic al cap. No va ser un professor estrany ni un manual de teologia pesada, sinó que va ser Gandhi, aquell home que caminava amb sandàlies que no portava mitjons. Un tipus amb un armari minimalista va ensenyar que el món es pot lluitar per la justícia sense carregar amb una armadura ni cap arma de foc. Imagina't el moment en què Martin està llegint sobre Gandhi i pensant: aquest home està fent tremolar imperis sense ni tan sols haver de passar per la perruqueria ni portar una armadura de gladiador. I això li va canviar el xip de manera definitiva. De fet, se suposa que Gandhi li va dir de manera espiritual: Martin, amic, prova-ho tu també, però sense violència, que això ja està massa vist.
Quina reflexió, eh?
Aleshores, amb el cap ple d'idees i un cor carregat de propòsit, King va decidir que volia ser pastor, però no un qualsevol. Vol ser un pastor amb un missatge que traspassi les parets de l'Església i que faci tremolar els fonaments de la injustícia racial. I no tarda a trobar el seu escenari ideal, Montgomery, Alabama. Un lloc on la segregació racial no és només una pràctica, és una llei no escrita, o escrita literalment, perquè hi ha cartells per tot arreu. En aquell moment, Martin pensa: potser hauria de fer alguna cosa útil per la humanitat abans dels 30. I saps què va fer després? Va començar a no cedir els seients en un autobús.
Dèiem al principi que tot comença, o no, la flor d'aquesta motivació del canvi sorgeix en un autobús. Què va passar exactament? Explica'ns ara la història que podríem dir, potser és un tòpic, però que va començar a fer canviar el món i a fer obrir els ulls, i si més no que sorgís tot aquest debat per a la igualtat entre les comunitats.
Doncs mira, a l'any 1955 ens traslladem a Montgomery, Alabama.
Això Amèrica, eh?
Ah, sí, exacte. Un lloc on agafar l'autobús no és només pagar un bitllet, sinó acceptar unes regles tan absurdes que fins i tot un guiri s'hi perdria. Però un dia una dona anomenada Rosa Parks diu el que molts havien pensat però mai havien expressat: no em moc del seient, que estic molt còmoda. I bum, aquesta frase simple va fer una volta al món. Rosa no només es queda asseguda, sinó que es converteix en la reina de la rebel·lió pacífica. I és aquí on entra en escena el Martin Luther King, que decideix que això no pot quedar així, i organitza un boicot als autobusos de Montgomery que duraran més d'un any. Imagina la situació, Marc. Centenars de persones que diuen no gràcies a pujar a un autobús. En comptes d'això, caminen, comparteixen cotxes, agafen bicicletes. És com si haguessin creat una app de mobilitat alternativa, abans de que l'Uber fos fins i tot un somni. I la cosa funciona. El Tribunal Suprem dels Estats Units acaba declarant que la segregació d'autobusos és il·legal. D'aquell moment en endavant, en Martin Luther King deixa de ser només el pastor del barri, per convertir-se una estrella en ascens. Només amb discursos i un somriure que feia tremolar governs. Què et sembla?
Déu-n'hi-do. Si podríem dir que tot això sorgeix també d'un personatge que és la Rosa Parks,
sí,
no? Que podríem dir que va ser la precedent, no?, en tot aquest tema de la igualtat, i Martin Luther King, que és el que fa, és a dir, continua la lluita de Rosa Parks, és així?
Sí, jo considero que sí. I a més a més m'agradaria fer una comparació en el que els va passar als jueus durant la Segona Guerra Mundial, mm-hmm, abans de la Segona Guerra Mundial, en el que tampoc se'ls deixava entrar en determinats establiments i que hi havia cartells per tot arreu de que aquí no podien entrar, aquí sí. Per tant, aquesta discriminació, en aquest cas religiosa i en aquest cas, o sigui, en aquell cas religiosa i en aquest cas racial, ha estat persistent en molts moments de la història.
I no fa massa temps d'això, eh? Perquè estem parlant del 1955,
sí,
que fa quasi 70 anys. Fa 70 anys.
Sí. Tots ens posem les mans al cap condemnant la situació dels jueus, però en altres parts del món s'estava fent una forma similar, tot i que no va arribar
al mateix ritme, no?
Sí.
Laia, hi ha una frase clau típica d'aquest personatge, no la diré jo perquè m'agradaria que fossis tu, però és que si hi ha una frase que identifica aquest personatge, quina és?
I have a dream, que en català vol dir jo tinc un somni.
Què vol dir? Per què has fet coneguda aquesta frase? És a dir, a partir de què va començar a sorgir, no?, aquest discurs que a dia d'avui surt ja en molts llibres d'història, evidentment, com no pot ser de cap altra manera, però que continua ressonant en les nostres vides, fins i tot.
Doncs mira, Marc, el 1963, a Washington, D.C., al Lincoln Memorial, hi havia 250.000 persones apilades, suant com si fos un festival d'estiu. I no era només l'emoció. També hi havia cues interminables pels lavabos portàtils perquè ja se sap que tanta gent vol sentir un discurs històric i alhora cobrir les necessitats bàsiques. I tothom estava esperant un moment, el discurs del Martin Luther King. Ell puja a l'escenari, s'aclareix la gola, respira profundament i deixa aquestes paraules que s'han fet immortals. I have a dream. Tinc un somni. Un somni que no era qualsevol somni d'un divendres a la nit, sinó un somni on blancs i negres jugaven junts, reien junts i eren jutjats per un contingut del seu caràcter i no pel color de la seva pell. Un somni que va ressonar tan fort que ni tan sols el senyor que venia granissats, sí, aquell que sempre es colava a les manifestacions, va gosar interrompre'l. Aquest discurs esdevé un dels més famosos del segle XX, recitat, recordat i fins i tot remixat en podcasts i cançons.
Doncs sí.
I Martin es converteix en la veu de la consciència d'Amèrica, la veu del món sencer, la veu que el món sencer escolta quan parla de justícia i igualtat.
Molt interessant. Una frase que ha passat als nostres dies. No sé si va ser la llavor d'un canvi que realment doncs, va tenir els seus fruits en aquest cas, perquè hi ha molta gent que cada dia s'hi deixa la pell literalment per vetllar, no? Per vetllar per aquesta igualtat a favor dels drets humans. I podríem dir que Martin Luther King sí que és un personatge que ha passat a la història, perquè, si no, de fet, avui, Laia, no n'estaríem parlant.
No n'estaríem parlant.
Què més? Segur que aquesta persona, no, tota la seva llarga trajectòria, també li ha donat alguns fruits més enllà de produir algun canvi, no? Com, per exemple, alguns premis. La Malala va venir a Catalunya, que ho vam descobrir la setmana passada. Martin Luther King, no ho sé, si no, ara ens ho diràs, però segur que ha guanyat alguns premis, no? I també doncs, han reconegut la seva tasca d'alguna manera.
Vale, doncs l'any 1964, amb només 35 anys, va rebre un Premi Nobel de la Pau, convertir-se en el més jove a guanyar-lo en aquell moment. Però no tot eren roses i confeti. També va començar a rebre amenaces, insults i espionatge. Sí, sí, l'FBI estava tan pendent d'ell com tu quan no tens wifi al mòbil. Fins i tot el govern es preguntava si aquell home tan educat i amable no seria massa revolucionari per ser tan polit. I això, no, i això que només volia pau i justícia. Però en Martin no es va aturar ni un segon. Va parlar i posicionar-se contra la guerra de Vietnam. Tot un cop valent va defensar els pobres, els obrers i els desnonats. Cada vegada que obria la boca feia tremolar polítics, bancs i segur que també algun fabricant d'armes devia pensar aquest ens ho està posant difícil. Així com en Martin va convertir la seva veu en una de les eines més poderoses de la història. Una veu que encara avui ens inspira a no callar davant la justícia.
Déu-n'hi-do.
Imagina't, a mi em sembla la capacitat brutal de crear una revolució sense armes, que ara sembla que només es pugui... O sigui, ara es fan les guerres, matant a milions de persones i aquest home va ser capaç de tombar un sistema només cedint en no voler agafar un autocar.
És fort, eh? És fort i impensable ara mateix, no? Perquè quan ens diuen la paraula guerra, evidentment que et ve al cap armes, conflicte bèl·lic, no? Bombes... Però és que dues paraules i un gest... És que es pot canviar el món, literalment. Aquesta sí. És la realitat. Laia, per anar encara a la recta final de la secció, potser ara anem a la part més trista de la història. No sé
Exacte.
Si és així, però
sí.
no tot és, com ho diria, tan feliç, no? Perquè què li va passar amb aquest personatge?
Bueno, com hem comentat al principi, hi havia molts grups en contra de que hi hagués, de que es poguessin ajuntar blancs i negres i llavors doncs va arribar una tràgica, va arribar una tragèdia. I és que l'abril del 1968, a Memphis, Tennessee, en Martin Luther estava donant un discurs en suport d'una vaga de treballadors dels serveis públics, estava defensant els drets dels que netegen, recullen la brossa i fan que les ciutats funcionin, perquè, com diu la dita, sense elles ni el millor concert ni el millor discurs són possibles, però aquell dia, a l'habitació 306 d'un motel, la història va donar un gir tràgic. Un tret va ressonar al balcó i en Martin va caure. El món sencer va semblar que es quedava en silenci com quan es para la música d'una festa. Però aquí és on passen les coses de veritat. La mort d'en Martin no va matar el seu missatge. El seu somni es va fer més gran, més fort. El seu missatge va agafar ales i encara avui ressona als carrers, a les escoles, a les manifestacions i a totes les lluites pels drets humans arreu del món.
I a Ràdio Vilafranca també,
exacte.
Perquè avui n'estem parlant. Laia, ens queden res, 2 minuts, 3, a tot estirar. Explica'ns, no?, quina conclusió en traiem d'aquest personatge.
Doncs en Martin Luther no va ser perfecte, però va ser valent. I va tenir el valor de somiar en un món on molta gent no volia ni obrir els ulls. Així que la propera vegada que et queixis que has de compartir el seient del bus, recorda qui va lluitar per poder seure on el li donés la gana. I si tens un somni com els del King, no t'esperis a la mà, perquè el món encara avui necessita somiadors desperts. I si em permets, m'agradaria també fer referència a un personatge que no parlarem aquí perquè ha fet tota una lluita molt similar a la del Martin Luther, però també m'agradaria fer una menció al Nelson Mandela.
Nelson Mandela.
Que aquest es troba a Sud-àfrica i també va ser empresonat durant 27 anys i es va acabar convertint president de Sud-àfrica, no recordo l'edat, però bastant gran, uns 60 o 70 anys. I també va ser un dels referents en aquesta lluita contra la segregació legal i l'apartheid.
Això a l'Àfrica, eh?
A l'Àfrica, Sud-àfrica, sí, exacte.
Laia, moltes gràcies. Ha estat un plaer escoltar sempre les teves històries, les teves biografies que cada setmana ens portes en relació a un personatge que vetlla per la igualtat, que vetlla per complir, no?, per complir aquests drets humans i tota aquesta qüestió social que és molt necessària i que tu, doncs, cada dia ens poses al dia i recuperes un personatge que, sens dubte, ha passat a la història per tots aquests motius. Moltes gràcies, Laia, i ens retrobem la setmana vinent. No sé si et pots avançar alguna pista, però m'agrada que em deixis en algun spoiler perquè així també, doncs, ens anem fent una idea.
Doncs el de la setmana que ve, sento decepcionar-te, Marc, però no en tinc ni idea encara de qui farem. Així que ja ho veurem.
Molt
serà
bé, Laia.
Sorpresa.
Sincer, així m'agrada, clar que sí. Laia, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
Adéu-siau.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
11è Festival Solidari Músic Veu 2025. Diumenge 27 de juliol, a les 8 del vespre, al centre de visites Família Torres, concert d'Helena Gadel.
Este amor que me corre por las venas y cada noche me desvela en esta inmensa soledad.
Estrena un nou espectacle musical, La dona que em vesteix. Recordem que aquest concert es va haver de suspendre per la pluja i es torna a fer aquest 27 de juliol.
Eres un ronron que llega todas las mañanas.
Venda d'entrades a musicveu.cat o bé a la taquilla del Fòrum Verger Balaguer de dijous a diumenge, de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. El Músic Veu destinarà els seus beneficis a la plataforma Som Salut Mental 360, impulsat per Sant Joan de Déu.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. T'ofereixen tot tipus de serveis per al teu vehicle: pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens i tot tipus de mecànica. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot, número 1618, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. I pots contactar al telèfon 93 817 38 66 o bé a la web www.pneumaticsferret.com. Pneumàtics Ferret, des del 1999 al vostre servei.
Els diumenges, de 3 a 5 de la tarda, a Ràdio Vilafranca, entre nosaltres, un programa on pots demanar la teva cançó preferida i dedicar-la. Entre Nosaltres, un programa dirigit i presentat per David Alsina.
Avenida, restaurant i pensió. 30 anys al servei del Penedès.
De dilluns a divendres pots dinar amb el nostre menú o, si ho prefereixes, també t'oferim una carta amb plats de carns i peix. Dissabte també tenim servei de sopar i el diumenge tanquem a les 5 de la tarda.
I els 7 dies de la setmana, els reconeguts esmorzars de forquilla i ganivet de l'Avenida.
A l'Avenida menjaràs com si ho fessis a casa.
També t'oferim servei d'habitacions.
Avenida, restaurant i pensió.
Ens trobaràs al carrer d'Eugeni d'Ors 48 de Vilafranca.
Fes les teves reserves al 93 817 13 19.
Desapareixerà i quedarà un record volant pel temps dins un estat ingràvid.
Tot el que sents es quedarà atrapat dins del teu cos en un silenci dolç i fred com una cançó morta. Serem fills de l'aire, de l'aire. Serem fills del foc, serem fills dels pares que no hi són. Dibuixant un perfil poc visual com un satèl·lit orbitant fins un forat negre.
Ara són 11:15 del matí.
Les notícies locals i comarcals. Una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
I I us acompanyem tot seguit fent un repàs d'algunes de les informacions d'actualitat del moment per començar explicant-vos que el Consorci Sanitari del Penedès i Garraf activa un pla d'actuació per reobrir el més aviat possible l'hospital. El Consorci ha activat aquest pla de resposta ràpida amb l'objectiu de restablir com més aviat millor l'activitat assistencial a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès després de les afectacions importants provocades per l'episodi de pluges intenses del passat 12 de juliol. Les inundacions van afectar greument el sistema elèctric així com els subministraments d'aigua, gas i el sistema de seguretat contra els incendis. També va quedar inundat el magatzem, que va ser buidat, netejat i reorganitzat en menys de 12 hores. Pel que fa al servei de farmàcia, la manca de subministrament elèctric va provocar la pèrdua de medicació que requeria de refrigeració. La resta de serveis hospitalaris no han patit danys estructurals i es preveu que puguin reprendre la seva activitat un cop restablerts els serveis bàsics. El pla de recuperació i reobertura de l'Hospital Comarcal s'ha posat en marxa amb el lloguer temporal de maquinària i equipaments per iniciar les primeres actuacions estructurals. Els treballs s'estan desenvolupant en dues fases. Durant la primera es pretén reactivar les consultes externes, proves diagnòstiques, rehabilitació i el servei d'urgències. També posar en funcionament dos quiròfans, un per urgències i un altre per parts. En la segona fase es reiniciarà l'activitat d'hospitalització i de la resta de quiròfans. Mentre duren les obres, es manté actiu el dispositiu especial d'atenció urgent al Cap Nord de Vilafranca, les 24 hores del dia obert, i reforçant també més personal, a més d'una ambulància de servei vital bàsic. D'altra banda, el PSC de Vilafranca se suma a la crida per la pau a Gaza i convoca la concentració d'aquest dimecres a la plaça de la Vila. Des del PSC expressen el seu suport al manifest urgent per Gaza, una crida contundent i necessària davant l'escalada de violència i la greu crisi humanitària que viu la població palestina. Aquest manifest, signat per entitats com UNICEF, Oxfam, Intermón, Metges Sense Fronteres o Save the Children, denuncia la situació d'indefensió i patiment extrem que pateix el poble palestí, especialment la infància, i exigeix mesures urgents per aturar aquest drama. Creuen que la comunitat internacional no pot continuar girant l'esquena davant les vulneracions flagrants del dret internacional humanitari i l'ús del càstig col·lectiu com a eina de guerra. És per això que convoquen tota la ciutadania a participar a la concentració per la pau a Gaza i arreu del món, organitzada per la plataforma Penedès per la Pau, que té lloc demà dimecres a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. D'altra banda, el Festival Calima torna a Vilafranca amb la intenció que sigui una proposta plurianual. Des de dijous a dissabte, Vilafranca ha estat un aparador d'expressions musicals que arriben d'altres països del món i de la pròpia Catalunya, i ho ha fet després de 13 anys amb el retorn del Festival Calima. Ha estat 3 dies de concerts localitzats al pati exterior de l'Auditori Maria Roja Juncosa i al pati de l'Albert Municipal. Des de l'Ajuntament, la regidora de Cultura Àngels Dalmau feia un bon balanç del desenvolupament del festival, tot puntualitzant que la intenció és que sigui un esdeveniment plurianual, sent conscients que el públic es va fidelitzant a poc quan es presenta una nova proposta. Pel Calima han passat aquests 3 dies artistes com Marlaje, Pau Pomés, Coco Gin and the Tonics, El Hijo de la Juani, Che Sudaka, La Cara B o La Senyora Tomasa, entre d'altres. I el Cor Jove Nacional de Catalunya actuarà al Fòrum Verger en el tret de sortida dels actes dels 60 anys de l'Espinguet. El concert té lloc aquest divendres a les 8 del vespre. És un dels dos únics concerts que el Cor farà aquest estiu a Catalunya, junt amb el que el dia 26 de juliol farà al Petit Palau de Barcelona. El Cor Jove Nacional de Catalunya ha treballat aquest estiu amb Mireia Barrera, un programa de música catalana contemporània, i amb Conxita Garcia, un programa d'òpera, des del barroc als nostres dies. Els dos programes, el pianista els acompanyarà, serà David Malet. El cor està format per 24 joves cantaires d'entre 18 i 28 anys, seleccionats anualment després d'audicions d'arreu del país, amb l'objectiu de promoure la normalització del cant coral. El concert serà el primer dels actes de celebració del 60è aniversari de l'Espinguet. El preu de les entrades és de 5 euros, destinats a finançar els actes de celebració de l'aniversari de l'Espinguet, i es poden aconseguir ja directament al Fòrum Verger Balaguer o també a través de l'espai de la web del Top Ticket.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Fundació Futura Penedès presenta el llibre Relats del Picabí 2024. Tot seguit, tast de sensualitat, maridatge de 3 vins i un clàssic penedès i 4 degustacions gastronòmiques. Després, gaudirem en directe de l'actuació de la soprano Vitalia Makarenko. Veniu al claustre de Sant Francesc, al carrer Sant Pere 3 de Vilafranca, el divendres 25 de juliol a les 7 de la tarda. Inscripcions a www.futurapenedès.org.
Restaurant Braseria Cal Joanet. Tenim com a especialitat la carn a la brasa.
Menú diari de dilluns a dissabte al migdia.
A Cal Joanet oferim una cuina tradicional i de temporada, en un ambient familiar.
També disposem d'una terrassa exterior.
Restaurant Braseria Cal Joanet.
Al carrer del Comerç 23 de Vilafranca, darrere l'estació de tren.
També oferim la possibilitat de celebrar sopars de grup amb reserva prèvia.
El nostre telèfon és el 93 890 2984.
Gaudeix d'una bona amistat al programa Amics per Sempre, els dissabtes i diumenges de 10 a 12 del matí.
Amigos para siempre, means you always be my friend. Amics per sempre, means...
Amics per Sempre, amb Jordi Borràs, on escoltaràs els teus amics els matins del cap de setmana a Ràdio Vilafranca.
Amigos para siempre.
A Calvi Santó, Perfumeries i Drogueries, continuem oferint els millors preus en tots els productes de la nostra pàgina web amb venda online. www.calvisantó.com.
Preus especials. Preus especials.
Compri online amb tota la tranquil·litat i li portem les seves compres a casa. O, si ho prefereix, ho pot recollir a qualsevol de les nostres botigues.
Preus especials. Preus especials.
www.calvisantó.com. Venda online. Els millors productes amb els millors descomptes.
Preus especials. Preus especials.
Ràdio Vilafranca.
Passen 8 minuts de 11:15. I arribarem al punt de les 11 del migdia i ho farem, com sempre, amb la secció de la crisi dels 20 que ens porten cada setmana l'Anna Curado i també la Mireia Romeu. La setmana passada van comentar aspectes com, per exemple, el fet de viatjar, també el de compaginar estudis i feina, i aquesta setmana de què ens parlareu, noies? Bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta setmana parlarem sobre el fet d'independitzar-se i de comparar viure sol o viure a casa dels pares, el fet de pagar X diners per una habitació, els conflictes domèstics que hi poden aparèixer, el fet d'estalviar...
Suposo que tots aquests temes sorgeixen en relació als estudis, també. Molta gent de la nostra edat comença a independitzar-se quan es veu obligat a estudiar a un altre lloc i també buscar-se un pis. No sé si parleu d'aquest tipus, no?, d'independitzar-se, però, si més no, molta gent és quan comença. Expliqueu-nos com encarareu avui la secció.
Sí, bueno, al principi jo crec que el primer moment que et planteges viure fora és quan estudies, i més si no vius just on estudies, com és Barcelona, Tarragona o alguna de les capitals. Però bueno, també volem extendre una mica aquest problema que és creixent cada cop més, que els joves cada cop tardem més a independitzar-nos degut a les males condicions econòmiques, d'habitatge, etc. I bueno, també volem doncs, abarcar aquest tema.
Per on voleu començar?
Bueno, podríem començar entre els pros i contres de quedar-se a casa o d'independitzar-se. Els pros El principal pro és l'estalvi econòmic, ja que viure amb els pares doncs, et permet estalviar una quantitat bastant significativa cada mes perquè no tens gastos, no tens despeses de lloguer, ni de subministrament, ni de menjar. I jo crec que és l'única opció realista per molts joves d'avui en dia, ja que tenen un salari molt baix i molts també s'han de pagar els seus estudis.
Mm-hmm. Clar, és això, no? Molta gent, per exemple, es veu obligada a marxar de casa perquè no viuen, no?, al lloc on estudien. Per sort, a Vilafranca podríem dir que no és així perquè molts estudiem a Barcelona o també a Tarragona i ens ho podem compaginar, tot i que el transport no vagi massa bé, però al mateix temps ja sabem que el sector de l'habitatge està molt tensionat, no només aquí, sinó arreu. Per exemple, a Barcelona, pagar-se un pis jo crec que és impensable i, a més, treballar no és suficient per poder, no?, assumir totes aquestes despeses. Expliqueu-nos què suposa. No sé si en 20 anys és molt d'hora independitzar-se, perquè ara ho veiem com, no?, una cosa molt, com ho diria, potser més cap als 30, fins i tot encara més, perquè hi ha molta gent que encara viu amb els pares. Com valoreu això?
Clar, avui dia, a independitzar-se al 20 és una cosa més extraordinària, és a dir, no tothom s'independitza tan jove i normalment el que veiem que gent que marxa de casa als pares és temporalment mentre estudia per el que hem dit, per comoditat de transports. Però realment, que bueno, això potser ja ho podem tractar més quan ens comparem amb les altres generacions, comparat amb els nostres pares, els nostres avis, 20 anys és una edat, doncs, bueno, lo estàndard, lo que s'acostumava a fer, però és això, ara cada cop es va retardant més aquesta edat, i per tant ara 20 ho veiem, doncs, molt joves, molt prematurs, no?, com molt que no sabem com encarar aquesta independència, però és això, al final és perquè ens hem acostumat socialment, perquè les condicions no ens permeten acostumar-nos a independitzar-nos tan joves.
Ara parlarem de les comparatives amb les altres generacions, però a mi em fa la sensació que potser nosaltres no estem preparats per anar a viure sols. És a dir, no sé, vull dir, hi ha gent que de tot, no? Però això implica saber cuinar, això implica assumir unes tasques domèstiques, no sé, dedicar-li moltes hores per mantenir un pis. No sé, creieu que això, realment els joves d'avui dia estan realment capacitats per assumir tot el que comporten a viure sol?
Clar,
digues,
no, és
Mireia.
Això que has de desenvolupar, doncs, la teva pròpia rutina, prendre decisions més de manera independent, i ja t'estàs encarant com a la teva vida adulta. Estàs com tu començant a fer el teu propi camí i, clar, o sigui, això de vegades pot costar bastant.
Clar, o sigui, pel que fa a la vida a casa, jo crec que estem molt ben acostumats avui a dia. També això, comparat amb altres generacions, estem molt ben acostumats.
Perquè ens ho fan tot, no?
Clar, ens ho fan tot i, evidentment, hi ha cases on més, hi ha cases on menys i potser no tothom està d'acord, però estem molt ben acostumats a que ens cuinin, a que ens rentin la roba, a que ens arreglin la casa, a tenir-ho tot endreçat. I això abans era, entre cometes, impensable. Vull dir, abans tothom col·laborava, no per igual, perquè sempre sabem que la dona, la mare, sempre s'han portat més càrrega de les tasques domèstiques, però al final els fills col·laboraven molt més, penso. Tot i així, hi ha cases que, evidentment, s'ho reparteixen molt millor, no vull dir que tothom aquí li passin tot, però vull dir que estem molt ben acostumats.
Col·laboreu a casa? Que clar, és que aquí hi ha l'altra pregunta.
A veure, sempre que podem, jo sí que intento col·laborar a casa, la veritat, però, clar, viure amb els pares, això també implica una mica de manca d'intimitat, perquè, clar, has de compartir espais amb la família i també et limita una mica la llibertat personal de... Sempre hi ha la típica pregunta de quina hora tornes, on vas, amb qui vas... I, clar, no tens tant de temps sol com podries tenir si estàs independitzat.
Comparem-ho amb la resta de generacions. Per exemple, els nostres avis, segur que amb 20 anys no ja vivien sols, per qüestions també socials i econòmiques, no? Els nostres pares potser una mica més tard... I ara mateix, no sé a quina edat està, però suposo que superior als 30, segur, segur.
Sí, mira, hi ha aquí... Bueno, m'ha estat buscant que l'Observatori de l'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya ha establert que l'edat mitjana està en els 29,8 anys, que tot i ser una edat molt alta, està per sota de l'estat espanyol, però sí que per molt sobre, per 4 anys per sobre de la mitjana europea, que és de 26 anys.
Sí, això són dades de Catalunya.
Sí, de Catalunya. I a més, bueno, això és igual, però això, la mitjana de Catalunya està en 29,8 anys, és a dir, és rondant els 30, que és el que dèiem, ara ho veiem, que aquesta edat és lo normal, fins i tot per sota el 30 ja podem dir que està bé, però no és el que hauríem d'estar acostumats, entre cometes, perquè no hauríem de normalitzar tampoc aquestes edats. O sigui, si algú no vol emancipar-se o independitzar-se perquè no vol, això hauria de ser totalment vàlid, però la cosa és perquè no podem.
I a la resta d'Espanya has dit que la mitjana està...
als 30,3 anys.
Una mica per sobre.
Una mica per sobre, sí.
I 5 això...
mesos.
O sigui, a veure, ho hem anat comentant, eh? Però a què es deu? Per una banda, el tema de lloguer, que està supercar en comparació fa, no sé, què? 20 anys, potser?
Sí.
Què més? El fet de compaginar un altre... És que aquí ja anem repetint temes. Feina i estudis... No sé si en aquest estudi també apareixen, no, les causes.
Bueno, la causa principal és l'habitatge. O sigui, ens podem centrar en això perquè, evidentment, bueno, la inflació que ha pujat els preus d'absolutament la vida en general, però el determinant és l'habitatge, que al final és el que no et permet independitzar-te quan veus els preus dels lloguers o si algú es planteja ja tenir una hipoteca, perquè també és molt difícil aquesta edat ja ara mateix.
Exacte, i el salari mitjà juvenil jo crec que no arriba a cobrir el mínim vital que necessitem tots els joves. Vull dir, és impossible poder-se permetre això.
Mireia, si no recordo malament, tu vas comentar que aquest any vinent aniries a viure fora.
Exacte.
No expliques una mica la teva experiència i com ho encares, perquè, clar, realment és un gran pas i a vegades no és fàcil.
Sí, sí, he estat el primer i el segon curs de la carrera anant i venint cada dia. El que passa,
a Tarragona, eh?
A Tarragona, sí. El que passa que el transport està supermal comunicat des de Vilafranca, no hi ha un transport directe, sinó que he de parar al Vendrell i el Vendrell agafar un altre tren i... Sí que aquests dos anys de vegades també he compartit cotxe i ens hem repartit la gasolina amb companyes de la meva classe que també viuen aquí a Vilafranca, però a partir de l'any que ve em canvien moltíssim els horaris, vaig de matins, vaig de tardes i m'ha sortit una bona oferta d'un pis que trobo que està bastant bé amb gent que conec i ho he acceptat.
Pis o residència?
Pis.
A Tarragona, eh?
Pis a Tarragona. Sí, sí, d'estudiants compartits.
Clar, una cosa és anar a viure amb estudiants, amb amics, que això també està bé comentar-ho, i l'altra és anar a viure sol o amb la parella, que això també és molt diferent. Vull dir que creieu que la convivència és pitjor amb amics en el sentit que, mira, escolta, si cal ens tirem els plats pel cap perquè no, potser hi ha més confiança, fins i tot, però si vius sol, com t'ho fas?
Jo crec que tenim molt idealitzat viure amb amics, perquè una cosa és quedar-hi un dia a la setmana o veure'l cada dia durant una estona, però viure-hi pot ser molt diferent perquè jo crec que aquí és on poden començar les discussions amb els amics.
Clar, en el teu cas, ara vaig amb Duana, en el teu cas quants sereu vivint allà?
Serem 5 noies.
5?
Totes de la mateixa edat i una va a la meva classe que ja la conec i a les altres sí que les conec però no són amigues meves.
I això serà un gran repte, no sé, explica'ns.
Sí, serà un gran repte, però bueno, jo ho encaro amb bastantes ganes i també ho visc com una manera de viure una experiència nova i poder-me, doncs, poder saber el que és independitzar-se i viure sol.
Digues, digues, Anna.
No, res, anava pels problemes aquests que poden sorgir amb la gent, amb qui convius, perquè és això. Jo més crec que quan et mudes a un pis d'estudiants fins i tot deu ser més fàcil adaptar-te a gent desconeguda com amics, perquè jo crec que pot ser que l'amistat perilli en algun moment, o sigui, la convivència porta molts problemes, penso, perquè jo crec que nosaltres ja hem tingut conflictes anant de vacances. 5 dies, no em vull imaginar, si haguéssim de conviure tot l'any, acabaríem molt malament. Bé, segur que la nostra amistat podríem tot, però segur que acabaríem malament. I és això que, clar, viure, és el que dèiem, gastar una mica també idealitat, o sigui, és molt divertit i té moltes coses positives, no ho dubto. Tampoc puc parlar perquè jo no ho he viscut, però, ostres, et dona molta llibertat, però també et dona molta capacitat d'adaptabilitat, perquè al final tu també has de ser capaç d'intentar això, adaptar-te i comprendre la manera de viure d'altres i trobar un punt mig on pugueu tots estar còmodes i entendre-us el pis al final.
Clar, i després hi ha una cosa molt important, que tu, Mireia, no viuràs de Vilafranca, que és un lloc on et coneixes, sinó que viuràs a una ciutat, no?, que sí que hi vas per estudis, però realment no hi freqüentes més enllà d'anar a la universitat i que potser anar a comprar.
Sí, sí, exacte. Això també és una de les coses que em feia una mica de respecte, perquè jo a Vilafranca estic molt bé i em sap bastant de greu marxar
clar, com el Penedès no hi ha res.
Exacte. Però, bueno, em consola que, per exemple, el primer quatrimestre, els divendres no tinc classes, llavors podré tornar els dijous al vespre, estar els caps de setmana aquí sempre, i bé, sí, Tarragona, al final, no hi he estat gaire durant la setmana, però, vull dir, dormint, però sí que m'ho conec, de vegades m'he quedat a dormir a casa de companyes de la classe, llavors, bé, també em conec millor Tarragona que alguna altra ciutat.
Us plantegeu ara mateix el fet d'independitzar-vos? És una cosa que és impossible perquè no us ho podeu permetre. Tu amb matisos, perquè clar, vas per estudis i no sé qui t'ho pagarà tot això. Si has hagut de treballar durant tot l'estiu, no?, per després poder-te pagar el pis, els pares evidentment tenen un paper fonamental, després vaig amb tu, Anna, no sé si també has pensat ja independitzar-te o què?
Bé, en el meu cas, els meus pares sí que m'ajudaran a pagar el pis i em sento molt privilegiada per això. El que jo sí que em pagaré és tot el menjar i, òbviament, i aquest estiu també estic treballant doncs, per estalviar per durant l'any tenir una mica de coixí per ajudar-los.
I tu, Anna, t'has pensat ja en aquests moments de marxar de casa o és molt aviat?
Jo m'he plantejat marxar a Barcelona mentre estudio. Sí que he mirat, he buscat pisos possibles, sense anar més enllà. No ho he buscat massa en sèrio, però no ho sé, per si sortia alguna oferta, perquè a Barcelona ofertes assequibles n'hi ha poquíssimes. Però això, no més enllà d'un pis d'estudiants. És a dir, no m'he plantejat ja anar-me'n a viure sola o anar-me'n a viure més... Bueno, amb parella no, però vull dir amb amics o amb gent... però això, però els pisos d'estudiants, almenys a Barcelona, que és el que he mirat jo, estan inassequibles, o sigui, almenys per mi. Bueno, vull dir, al final jo prefereixo
no, per
també...
Tu i per segurament
sí, però vull dir,
tothom,
prefereixo prioritzar també altres aspectes de la meva vida que al final potser em compensa més que no haver de quedar-me a Barcelona. Vull dir, al final d'anar de Vilafranca a Barcelona sí, és moltes hores, és molt cansat, a mi personalment em cansa moltíssim, però al final també hem d'agrair que tenim un bus, vagi com vagi, els dies que va, però bueno...
Perquè la Mireia no té bus, no?
Exacte. Clar,
tenim un bus directe i dins del que cap, bueno, podem adaptar-nos bastant. I és això, jo prefereixo també prioritzar una mica també doncs, la vida social, el que dèiem l'altre dia, els viatges, que no pas permetre'm això, un pis a Barcelona, que potser ho puc veure com un capritx entre cometes.
Perquè la gent es faci una idea, potser ara aquí us faig una pregunta trampa, quan val un pis a Barcelona? No sé, què estaríem parlant? De 1.000 euros mensuals o més?
Pis, vols dir, si el pagues tot sencer. Clar, jo he mirat per habitacions.
Clar, això és una altra, això és una altra
sí,
moda,
sí,
també.
Sí, o sigui, pis, evidentment, ni m'ho plantejava. Jo estava mirant habitacions, però és que no trobes res que baixi dels 400. O sigui, sí que algun moment puntual trobes 300 i alguna cosa, però li has de sumar les despeses, o està molt mal localitzat, o el pis... que tampoc, vull dir, tampoc ens podem posar a demanar, però realment no són tampoc massa...
No, a Barcelona n'hi ha de molt antics, sí.
Per això. Llavors, bueno, és aquest...
Sí, no és posar-ho a la balança i decidir si realment compensa,
sí,
no?, viure a Barcelona en un pis molt car, bueno, en un pis no, en una habitació molt car, no?, que a més després has de pagar les despeses aigua, llum, gas, etcètera, etcètera, menjar... Vull dir que no només és pagar... el lloguer, si no...
No, tot el que comporta.
Exactament. Sí. A Vilafranca dèiem que també és una de les zones tensionades, per exemple, ara estava buscant i a Catalunya hi ha més de 140 municipis tensionats, això és realment pràcticament una desena part de Catalunya. Vilafranca, evidentment, s'hi troba en el mapa i de color vermell. Ara mateix no ho sabria dir quan valdria un pis o fins i tot una habitació a Vilafranca, jo crec que menys que a Barcelona, però potser rondaria els 900 euros perfectament. Del vostre entorn coneixeu algú que ja s'hagi independitzat?
Sí.
Sí,
sobretot per estudis.
Ah, per estudis, sí. D'acord.
Sí, sí, si no és per estudis em sembla que no coneixem a ningú. A part de que ens veiem molt joves, que és el que hem dit abans, ara com que cada cop ens independitzem més tard, també ens veiem molt joves ara per independitzar-nos, i a més que tampoc podria, jo crec, almenys parlo del meu entorn, no crec que ningú encara pugui treballar, degut al que dèiem l'altre dia, que ens hem dedicat també a estudiar, ningú té una feina prou estable com per poder-se permetre independitzar-se com a tal, més enllà dels pisos d'estudiants.
Creieu que aquesta mitjana que ara comentaves, que se situa entorn a aquests 29 anys aproximadament, anirà pujant? És a dir, nosaltres viurem amb els nostres pares no volia dir 40 anys, però jo què sé, amb 35.
Esperem que no.
Sí, esperem que no, però està a mínims històrics, ara, bueno, des de que es va començar els registres.
A mínims.
Des de que es va començar el registre de, bueno, de veure sí, sí. L'edat mitjana està a mínims. I, bueno, jo penso que sí que anirà pujant, però espero també que les autoritats es posin una mica les piles i comencin a
emprendre, els preus dels habitatges.
A emprendre més campanyes bueno, per ajudar-nos als joves al final, perquè, vull dir, clar, nosaltres encara tampoc ho veiem molt preocupant, perquè és això, tenim 20 anys, però jo m'imagino ja amb 28-29 sense ser capaç d'independitzar-me i jo crec que ha d'agobiar una mica.
També penso. Hi ha aquesta pressió social de la societat que, sí, clar... Sí. Vull dir, vulguis o no, et miren com si fossis una mica un adolescent que t'hagis quedat estancat vivint a casa dels pares.
Uh-huh. A Vilafranca es hi viu bé, sí o no? La Mireia deia abans que sí, i suposo que ara valoraràs més quan marxis cap a Tarragona, però realment, si arriba el dia, no?, que arribarà segur, que heu de marxar de casa, viureu a Vilafranca?
Jo crec que sí.
Jo crec que també.
Jo ara mateix m'ho preguntes i et dic que sí, perquè és que Vilafranca sí està molt còmode. Jo, per tant, de mida, de sentiment, al final...
Estàs tot, a prop de tot, de la platja, de la muntanya...
Sí, sí, això és veritat.
De la ciutat, si no necessites. La mida per mi és perfecta, perquè no és ni massa gran com per agobiar-te, com per no poder estar ni un moment tranquil, però alhora tampoc és massa petit allò que no pots fer res...
Sí, no estàs aïllat, no.
Clar.
Surs al carrer, hi ha ambient, coneixes a la gent...
Clar, és que és això, aquí ens coneixem tots amb tots, pràcticament.
Clar, això té les seves coses positives, les seves coses negatives, però...
Ja en parlarem d'això.
Sí, però jo crec que pesa més el bo, almenys. A mi personalment em pesa més el bo.
A mi també. I com la festa major no hi ha res, tampoc.
Aquesta és l'altra, també. Sí que és una ciutat bastant coberta, no? És a dir, és això que dèieu, tenim la platja, què, a 15 minuts, si volem anar a la muntanya també... Potser pels joves, que això també és que podríem estar hores i hores, al sector comercial, potser, no, Vilafranca manca d'un teixit comercial potent.
I el comerç local, clar. El comerç local cada vegada va menys.
Bueno, tu pots dir també, no, com a experiència pròpia, perquè tens una empresa familiar, una botiga aquí al centre de Vilafranca, no?
Sí, exacte. Vull dir, cada vegada obren més cadenes, més cafeteries a Vilafranca... I sembla que no es volia ajudar a fomentar el comerç local, vull dir, cada vegada va menys.
Ja parlarem de comerç i on aneu a comprar, però bàsicament jo crec que tothom ho sap, on anem els vilafranquins a comprar. Noies, moltes gràcies i ens retrobem la setmana vinent amb un altre aspecte juvenil on tothom s'hi pot sentir interpel·lat perquè, bé, tothom ha estat jove o tothom serà jove. Gràcies, noies.
Merci, adéu.
Adéu.
Ràdio Vilafranca.